Tot costa.
L'Inter potser no té la pompa d'altres equips, però aquest sí serà un rival molt dur d'arrossegar pel Barça. La recompensa de la final és molt llaminera i no ens enganyem. Amb el Madrid fora tot fa més il·lusió.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dijous 17 d'abril de 2025, a les portes d'aquest cap de setmana llarg de Setmana Santa. I Sònia Gelmà, bona tarda.
Bona tarda.
No es pot dir que sigui una mala entrada a aquest cap de setmana de descans per la gran majoria de la ciutadania.
No, jo crec que ha estat una setmana força rodona, definides les semifinals de la Champions, sense remuntades, sense ensurts. Barça-Inter...
Lògica futbolística.
Exactament, s'ha imposat la lògica. Barça-Inter... Inter i Arsenal-PSG seran les dues semifinals. Primera curiositat, tres dels quatre semifinalistes van quedar entre els quatre primers de la fase regular. Només falta el Liverpool, que va quedar primer, eliminat precisament pel PSG, que és l'únic intrus. El Barça jugarà l'anada a Montjuïc el dimecres 30 d'abril, la tornada a Milà el dimarts 5 de maig. És a dir, l'eliminatòria curta, perquè ens entenguem. Entremig jugarà a Valladolid, horari que han canviat, dissabte a les 9 del vespre. També és cert que, sent fora de casa, una mica abans el Barça li hauria anat bé, però això ja hauria estat massa concessió per part de la Lliga.
Sí, però llavors se t'hauria ajuntat
amb... No, però a quarts de set, el dissabte a quarts de set, per exemple, o el dissabte a les 4 de la tarda...
Estic mai contents amb res.
Però bé, en tot cas, li podrem preguntar a Hansi Flick què li sembla aquest horari.
A Flick no li agradava jugar a Leganés un dissabte a les 9 i... Dormen un dimarts a les 9, per
tant... És exactament aquest escenari, sí.
Sí, clar, però és que insisteixo que és que dimecres té un partit. Vull dir que si li posen molt d'hora dissabte, llavors tampoc ens ajuntarem.
Dimarts.
Té partit...
No,
dimecres 30 d'abril.
Dimecres té partit de Champions i dissabte,
sí, sí,
clar,
sí.
És que vull dir que...
Dimecres 30 d'abril, però jugues...
Les setmanes duren 7
dies. Clar, però jugues dissabte, quarts de 7 de la tarda i tornes a una hora prudent a Barcelona. Bé, en tot cas, per cert, que si teniu algun ronyó a mà, potser us podeu pagar un parell d'entrades pel Barça-Inter. Després en parlem amb la Laia Tudel. Del rival de l'Inter, a més, avui, Costa, també parlarem amb el Marc Crosas.
Sí, de l'Inter i del que no és l'Inter.
Perquè, efectivament, com tots sabíem i ningú no va dubtar, en cap moment no hi va haver remuntada. De fet, el Madrid no va estar en cap moment ni tan sols a prop, va acabar perdent el partit per 1-2. Mbappé va marxar lesionat amb un esquinç lleu. L'Arsenal, que ha eliminat el Madrid als quarts de final de la Champions masculina i de la femenina. Encara et diré més, a la femenina hi va haver remuntada, però de l'Arsenal. Mm-hmm. Perquè van perdre l'anada 2-0 i van acabar passant.
L'Arsenal, del qual el servidor no tenia un concepte competitiu especialment bo, resulta que no ha perdut mai cap partit de Champions amb el Madrid.
Ha jugat dues eliminatòries, no?
Sí.
Bé, sí, clar.
Tres victòries. I un empat.
Sí, sí, no ha perdut mai amb el Madrid, efectivament. I, de fet, la primera va ser, recordareu, amb Henry, aquell Arsenal. Sobre l'Arsenal, també, Costa, parlarem amb la Laia Codina, jugadora de l'Arsenal femení, que, per cert, Champions aquest cap de setmana, Arsenal-Lió, el Barça rep el Chelsea.
En el seu cas no és que per cert, sinó que és
bé, sí, que per cert, en aquest cas és el motiu, de fet, de la trucada.
Hi ha Champions, però... hi ha Lió-Arsenal, hi ha Barça... Chelsea diumenge
a les 6 de la tarda, efectivament.
A Johan Cruyff i en directe a la TDG aquí a Catalunya Ràdio.
Després sentirem Aitana Bonmatí, que avui des del seu campus ha valorat aquesta eliminatòria amb el Chelsea. Creu que els hi arriba en un bon moment. Encara en clau europea, aquesta nit quedaran definides les semifinals de l'Europa League i de la Conference League. L'Europa League, l'Athletic Club rep el Glasgow Rangers a les 9 del vespre amb l'empat a 0 de l'anada del primer partit, i ja en joc des de tres quarts.
Favorit als Rangers, que l'anada va resistir amb 10 homes tot el partit, avui 11 contra 11, suposa que...
No confonguis el teu desig amb el que pugui arribar a passar, i recordem que li interessa al Barça...
No és
que...
favorit als Rangers, doncs? Va.
No. Que li interessa al Barça, jo estic de parada.
Li interessa al Barça que l'Atlètic arribi lluny en aquesta competició, perquè és just la setmana en què el Barça s'hi enfronta, prèviament hi ha la final de la Conference, de l'Europa League, vull dir. Bé, que també hi ha en joc ja el partit del Betis amb el Jagiellònia de Polònia. Des de 3:15 estan amb empat a 0. El Betis ja va guanyar el primer partit. 2-0, de fet, és la renda que té ara mateix els andalusos, perquè, insistim, es manté l'empat a 0 al minut 20 de partit.
Pellegrini és dels meus, perquè encara és a quarts i diu que li agradaria jugar la final contra el Chelsea.
És dels teus perquè tu ja...
Perquè passa rondes per a la Badia.
No, que... això, exactament. No. Li han preguntat això.
Bueno, i ell va dir, sí.
I ha dit, antes de que llegara una final hay que jugar los cuartos.
Ah, perdó.
I ha dit, aquesta part però tot i així, m'agradaria que fos contra el Chelsea.
No.
Jo el tenia per un home bastant prudent, Pellegrini.
Justament per això em va cridar l'atenció.
Li han preguntat directament per la final i ell ha dit, home, potser abans que passem els quarts.
Jo per saber si Pellegrini és dels teus o no, només vull saber què pensa de Turam. I aleshores veurem si és dels teus o no. Va, l'Espanyol obre demà la jornada de Lliga, rebent el Getafe. Recordem que l'equip blanquiblau és 15è amb 35 punts, 6 per sobre del descens, en una dinàmica molt positiva de 3 jornades seguides sense perdre i 2 triomfs consecutius. Dissabte el Barça rep el Celta, 16:15 de la tarda, i dilluns el Girona tanca la jornada rebent el Betis.
L'Espanyol té una cosa a favor, que és que Bordalàs estava molt més preocupat de defensar Ancelotti de les crítiques, que es veu que són col·legues, que no del partit, per tant, un més 3 per l'Espanyol.
Encara en futbol, ara fa uns dies va renovar Salah pel Liverpool i avui ho ha fet Van Dijk. També fins al 2027, per tant, dos jugadors que durant un temps van ser més fora que dins, acaben quedant-se.
Tots menys Alexander-Arnold, que se suposa, no és oficial, acabarà el Madrid la temporada vinent.
I pel que fa al bàsquet, el Barça ha informat que Adama Sarr deixa la disciplina del primer equip. Recordem que el jugador de 18 anys va marxar als Estats Units sense permís del club. Ja s'intuïa que no tornaria a la disciplina blaugrana. Club i jugador han arribat a un acord mútu per tal que aquest pugui enfocar-se en el seu possible futur a l'NBA. I després el Macià ens explica, però imagino que part dels drets aniran pel Barça. Sarr, que va arribar fa 3 temporades.
Efectivament, decisió diplomàtica. No continuarà la plantilla perquè no hi podia continuar, però el Barça no vol esbocinar les relacions de futur amb el jugador perquè vés a saber quin serà el seu nivell als Estats Units i un possible retorn a Europa. Vull dir que el comunicat més sensat hauria estat el jugador és un impresentable i no tornarà a jugar mai més amb els nostres colors, però el comunicat del Barça és molt més prudent i després, efectivament, l'analitzarem en temps de tries en rol amb Macià, Ballesteros i Antoja.
I ja ho deies ahir, que seria complicat i, efectivament, el Barça d'en Vol tampoc va poder guanyar la Lliga ahir, va perdre la pista del Valladolid.
El pronòstic sí que era difícil.
Sí, i bé, tu ja el vas avançar, haurà de ser, per tant, a la tercera. Com ho veus, divendres contra la Neitasuna?
Aquí sí.
La part positiva és que podrà ser a casa, al Palau, que no fos...
No, el primer també va ser al Palau.
Sí, però el d'ahir no, i el divendres podrà ser al Palau. Per cert, Juan Palomino es desvincularà del club aquest 30 de juny per marxar al Granollers les dues pròximes temporades. El Granollers, que avui ha anunciat l'ampliació de contracte, dona Vila fins al 2026. I un parell de punts més en tenis. El Godó ha definit els quarts de final. Alcaraz ha passat ronda en guanyar l'Aslo Diere per 6-2 i 6-4. Demà jugarà els quarts de final contra Àlex de Minyaur. I els altres tres partits, Khachanov contra Alejandro Davidovich, Holger Rune contra Casper Ruud i Tsitsipas contra Artur Fils.
Poca sorpresa, per no dir que quarts de final gairebé previstos. Després ho comentarem amb el Sergi Andreu des del Tenis Barcelona.
I en hoquei herba, derrota i eliminació del polo femení als quarts de final de l'Eurohockey League després de perdre amb el Braxgata belga per 1-2.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Amb el Barça classificat per les semifinals de la Champions, la final de la Copa i lluitant per la Lliga, us preguntem, la temporada ja és un èxit? I podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram. Dues possibles respostes: sí, la temporada ja és un èxit, o bé, no, cal algun títol. Si no us doneu encara per satisfets, si no considereu que si això no es tradueix en títols la temporada no es podrà parlar d'exitosa, doncs ja sabeu, ens podeu a més enviar les vostres reflexions en un dia on molts de vosaltres probablement marxeu cap fora de Barcelona o fora de les vostres ciutats, o vaja, que aneu de vacances, ja sabeu que ens podeu enviar els vostres missatges.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
El senyor Santi Jiménez ja ha fet l'habitual incursió als titulars i avui, per sort, perquè m'has manat correctament. Santi, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda a tots.
Per sort del rigor en aquest programa, el Santi ja ha explicat amb detall què va dir Pellegrini, però bueno, ell ja està pensant la final contra el Chelsea. Laura Brugués, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, després de dues grans nits, avui un gran dia.
Certament. La primera més pel resultat, per la finalitat, que no pas pel transcurs. Senyor Ferran Correas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Ferran sempre té aquest mig somriure que vol dir que també està bé.
Sí, home.
Bona setmana, no?
Gran setmana.
Gran setmana, home. Així m'agrada. Doncs vinga.
Després de la torrada, la remuntada, què pots esperar?
S'ha d'agrair que fos una eliminatòria d'una setmana només, perquè si no haguessin sigut dues setmanes de remuntada, eh?
Sí.
Ara acabes amb la farsa aquesta de la remuntada, perquè tampoc han remuntat tantes vegades.
No, és veritat.
De fet, un 3-0 ja ho dèiem, que des del 86 no el remuntaven.
De fet, és que el Madrid sí que remunta dins d'un partit.
Dins d'un partit.
Però
en principi és més difícil fer-ho dins d'un partit que...
Una eliminatòria que havien guanyat el Chelsea a casa seva. I que estaven perdent a casa seva.
Sí,
sí, sí, d'aquestes n'han fet unes quantes, d'aquestes.
Però, bé, sí, una cosa és que tots estem, molts estem d'acord que estem contents que s'hagin carregat al Madrid, i tots estem d'acord que futbolísticament no hi ha hagut color. I una altra és que ara fem veure que el Madrid no ha fet coses acollonants.
Sí, sí, no, però...
És igual, si a mig partit o a partit complet.
També hi ha fenòmens paranormals. Clar. Ahir es dona una altra vegada.
Sí.
Amb la rada de salivar.
El gol de...
Home, mira, ja estem una
altra. El gol de Vinícius forma part d'aquest anomalies del Bernabéu.
El llançament de penal de Saca, jo vaig veure que dic ai.
Que després va sortir fent-se el xitxarel·lo quan va marcar, però jo l'hauria enviat a d'allà on se surt. Això, el Salva va marcar les directrius i el tempo del programa, perquè avui parlarem de futbol, però avui és dia d'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg de Setmana Santa. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com tenim ara mateix la xarxa viària del país?
Doncs mira, hem tingut una tarda no tan complicada com el matí, en què sí que hi ha hagut més problemes, perquè també hi ha hagut un accident a la P7 i això ho ha complicat especialment. Ara, on hi ha més cues és per anar cap a la Costa Brava, tot i que no són molt llargues. Hi ha lentitud a la C65 a Llagostera, en direcció a Santa Cristina d'Aro, i és que aquí hi ha hagut una marxa lenta de pagesos. També hi ha una petita cua a la C31 nord a Torroella de Montgrí, en sentit nord, a la C63 a l'altura de Lloret de Mar per anar cap a la costa, la G600 a Blanes també en direcció a la costa, la C66 a Serinyà, al Pla de l'Estany, en tots dos sentits, al Pirineu N145 a la frontera amb Andorra d'entrada al Principat, i a més cap al centre o al sud, AP7 a Llinars i a la Roca del Vallès en direcció sud, també la mateixa AP7 a l'Ametlla de Mar en direcció Castelló, i la carretera nacional 340 al Vendrell en direcció Tarragona.
Bé. Per tant, menys, com deies, menys sí. Cristo del que es podria pensar en un dijous sant, eh?
Sí, aquest matí sí que ha sigut una mica més complicat del que s'esperava, però en canvi la tarda, déu-n'hi-do, creuem tots els dits, perquè deien que fins a les 8 del vespre encara podia haver-hi complicacions, o sigui que creuem tots els dits.
Ara recorreré el tòpic, és que la sortida ha estat esglaonada, em dono fe perquè vaja, era fora i aquest matí ja era com si fos festiu, per tant, molta gent va sortir ahir, especialment de Barcelona. Mariluz, gràcies.
Sí, a vosaltres, una abraçada.
Madrid. El boig de la Castellana.
Martinelli. que s'encara al Bernabéu i els diu: per vosaltres cada dia ha estat diumenge, però avui no és diumenge, ni esperits de Juanito.
És una eliminació, però és algo más. És mucho más que una eliminació.
No ha tenido ni cabeza, ni corazón, ni cojones. De todo eso que hablaba Ancelotti, ninguna de las tres.
Cuesta elegir si es peor el partido de ida o el de vuelta. Bueno, probablemente sea peor incluso el de vuelta.
No tiene alma el equipo, no tiene chispa, no tiene carácter, no tiene líderes y no tiene fútbol.
Y hoy ha habido estrellas que no han estado a la altura. Y no es la primera vez. El mejor del mundo aparece en estos partidos. Y Mbappé yo hoy no lo he visto.
Si el Madrid pincha en la final de Copa y se lleva un varapalo o pierde en la Liga con el Barça, el 11 de mayo el señor Ancelotti no acaba la temporada. Ya te lo digo ahora, eso es información.
Avui no, avui el futbol ha tingut lògica i l'Arsenal, que ha estat millor en tota l'eliminatòria, ha guanyat l'anada, guanyarà també la tornada i ara sí que diu fins aquí l'eliminatòria. Madrid 1, Arsenal 2.
Doncs aquest és el resum d'una nit en què l'Arsenal va guanyar el Bernabéu. Per tant, va guanyar els dos partits de l'eliminatòria i per un global de 5-1 fa fora el Madrid de la Champions. Recordeu, el vigent campió, el guanyador de 6 de les últimes 10 Champions, però això no ha evitat, com heu escoltat, que la crítica hagi estat dura i contundent amb el rendiment de l'equip de Carlo Ancelotti. L'imagino passejant per la Castellana sense recordar ni tan sols que habitualment viu en una cova. David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal, Jordi? Bona tarda.
I enhorabona per la part que et toca, perquè deuen ser dies d'extrema felicitat per tu.
I el que queda fins al final de temporada, com heu escoltat, té pinta de que això acabarà malament. Com deia el Guardiola, ens farem mal al Madrid i l'entrenador més llegendari de la història del conjunt blanc, que és el Carlo Ancelotti, i efectivament, l'1 d'ahir confirma que Carlo Ancelotti no serà el tècnic del Madrid la propera temporada. Falta per saber si serà el tècnic fins a final de temporada, si entrenarà l'equip al Mundial de Clubs o el faran fora abans que es disputi aquella competició.
Ara de seguida escoltarem Ancelotti, si voleu analitzem què passarà al futur de la banqueta blanca, però ja ho anàveu apuntant. És que no hi va haver ni opció, és a dir, jo que tenia dubtes amb l'Arsenal, li dono gairebé tant mèrit a l'Arsenal per la gestió del partit com de mèrit al Madrid, que és veritat que no hi va arribar, és a dir, no, ni tan sols es va posar en disposició de que pensessin que era possible.
Jo també veia que l'Arsenal podia desfer-se. Especialment si anem a la jugada del penalti, quan el fallen, jo ja vaig veure, vaig pensar, dic, ui, ja era. I quan els hi piden un penaltito 5 minuts després, vaig pensar, si el foten, aquí llepen. Aquell impàs, que és una altra cosa que igual un dia amb el baròmetre ho podeu parlar, perquè...
Aquells 5 minuts.
5 minuts, 5 minuts i mig per decidir si és penalti o no és penalti, em sembla un... Va contra tota la lògica del futbol, eh?
Sí.
Però aquelles aturades van tornar a posar tot bastant a lloc i realment el Madrid no va tenir el futbol per superar l'Arsenal, i l'Arsenal, estic d'acord amb tu, em va sorprendre en el seu plantejament, perquè realment l'Arsenal el veiem a la Premier i és un molt
sí,
bon equip.
Sí, sí.
Faltava veure'l...
No hi havia dubtes de l'Arsenal com a equip de futbol, hi havia dubtes de la resposta quan vinguessin adversitats com les...
Quan el vent en contra, que li va venir, i ho vam poder torejar bastant bé.
Clar, és que jo després de veure el Barça contra el Dortmund, tu vas veure un Dortmund que des del segon 1 va sortir a remuntar aquell partit i va fer creure l'afició que podia remuntar, va marcar de seguida... I com si fos una aficionada del Real Madrid, m'hagués esperat una sortida com la que va fer el Dortmund, i en cap moment vas veure un Real Madrid que pogués ser capaç d'aixecar aquella eliminatòria. Sí que hi va haver moments en el partit, quan marca Mbappé, però després l'anulen per fora de joc, això del penal que falla Saka i totes aquestes coses, Saliba que comet aquell error, sí que hi havia uns que deies, és que és ara que comença la remuntada, no? Perquè el Madrid ens té acostumats a això, que els últims, al temps afegit et pot remuntar un partit.
Però això és perquè tenim un històric.
No perquè estigués passant res.
Però vaja, és que això...
Tu veies un Arsenal molt ben col·locat, físicament molt bé, amb empenta fins a l'últim segon, vas veure un equip rival, un Arsenal, el Dortmund no li va deixar fer res és el Barça. El Barça no va poder contra el Dortmund, va quedar sobrepassat. Res d'allò es va reproduir amb un Bernabéu que un Madrid necessitava remuntar i, per tant, com a aficionada al futbol, vaig veure dos partits molt diferents d'un equip que sí que podia remuntar, que era el Dortmund, i un equip que ho necessitava com el Madrid i que no tenia arguments futbolístics per fer-ho.
Ferran.
No, a veure, jo crec que l'Arsenal, el pla de partit d'Arteta és li surt a la perfecció. Mm. És a dir, ells, sembla que és, bueno, em sembla no, són dades, és el millor equip d'Europa que defensa l'àrea, i ho va demostrar, perquè...
Bueno, l'Inter Déu-n'hi-do també.
Sí, sí. Sí, però per dades, l'Arsenal és el millor equip d'Europa defensant l'àrea. Va... Totes les pilotes centrades, que van ser un fotimer, també centrades des de posicions que no fan tant de mal, les van treure. La defensa molt bé i després...
I això que els faltava, el central més titular de
i
tots.
I al Madrid li faltava José Lu,
Ja ho va dir.
Ara ja anem amb això.
I després bé, van sortir molt bé. O sigui, per mi el partit de Rice és brutal i el de Martinelli, excel·lent també. O sigui, el Martinelli marca el final, però...
No, sí, el gran partit.
Porta a Corcoia tota la defensa. I després el Madrid, és que era una mica allò. Sí, l'espíritu de Juanito, Toñín el Torero, la Ouija i no sé què, però per futbol és el mateix partit que ha fet moltíssimes vegades aquesta temporada.
És que pràcticament no va tenir ocasions el Madrid no. per poder remuntar. De fet, el que el Madrid necessitava és posar-se per davant en algun moment del marcador, en algun moment del partit, i això no ho va tenir mai, i veient el futbol dels uns i dels altres, pràcticament s'hi havia de trobar, com es va trobar amb l'empat, perquè Vinícius va pressionar bé, però aquí se li va parar el cap a Saliba.
La passada de Raya tampoc és la millor.
Sí, home,
millor.
Però ell de cop no és com que perd la perspectiva de que té un jugador molt a prop.
A més, amb el partit que estava fent Saliba fins aleshores.
Sí, és veritat que va estar... Fins aleshores va estar molt bé i a partir d'allà crec que comet una altra errada que Déu-n'hi-do.
Avorreix Mbappé durant tot el partit.
Sí. I al descans hi ha unes imatges que apareixen del túnel de vestidor dels jugadors del Madrid que crec que és Ceballos, que se li sent dir un gol ens fica en l'eliminatòria. Els jugadors del Madrid, i jo crec que tot el Bernabéu sabia que si ells es posaven per davant, allò sí que podia començar, encara que no tinguessis futbol, però que es poguessin espantar. Exacte, i que es poguessin espantar. I de fet, Arteta crec que ho diu al final del partit, diu, jo és veritat que hi ha hagut moments amb l'ambient del Bernabéu que he entès que passin coses aquí.
A més,
però realment, després, a l'hora de la veritat, no hi van tenir aquesta espurna i, per tant, no hi va haver opció.
A més, Arteta, contra tot pronòstic, va dir que havia trucat Guardiola, que és un home que glossa el Bernabéu, els partits duren 400 minuts, no sé què vull dir, què volia, que al matí li digués, tio, avui et passarà.
No hi vagis.
Ja bé, però Guardiola ha guanyat molt el Bernabéu,
Però Guardiola sempre parla dels partits al Bernabéu com una cosa pràcticament esotèrica, vull dir que per animar-se no...
Però ja saps també que Cajito era el millor migcampista del món.
I com era? Ferran Tacón, un punyal. Va, escoltem segurament la veu més crítica d'ahir després del partit, que és precisament la de Courtois.
Hay que ser autocrítica, hay que mirar todo bien y bueno, al final eso tiene que hacer cada uno. Yo siento que somos un equipo, pero claro, a veces quizás tenemos que hacer más jugadas en equipo y no todos individuales, porque al final si doblan el marcaje a Vini o a Kylian, claro, un 2-1 una vez te sale, pero no 3, 4, 5 veces y ahí tenemos que hacer autocrítica, analizar bien y mejorar. Con los centros ellos tienen gente alto, no tenemos un José Lu este año que quizás les pueda rematar en el área y eso obviamente si solo centramos eso cuesta.
No, és veritat que Courtois també va dir que a mi em va semblar un punyal en el pitjor moment, que els extrems i el davanter de l'Arsenal baixaven, com vulguem dir, però no tenemos a José Lu...
No, però va repartir a tot arreu, va repartir cap al seu entrenador i va repartir cap allà on a Madrid, no, perquè tots s'entrenen en Ancelotti i es reparteix molt poc, que és cap a la planificació esportiva, és a dir, cap amunt.
Però no tenemos a José Lu... No tenemos a Kroos, mira, mitjo comprava, no tenemos a José Lu... És prendre'ns per idiotes o què passa? Que han fitxat a Mbappé.
No, però...
Sí, però...
Qui va remuntar la temporada passada
ja
amb els partits va ser José Lu.
Sí, home, clar, però si tu fa...
O sigui, va, suposo que és perquè s'han recordat les remuntades.
Això que ha fet Courtois és fer la travessa el dilluns, perquè si a tu et diuen al principi de temporada qui prefereixes a la plantilla, Mbappé o José Lu, no diràs José Lu.
Sí.
Llavors,
però també és una crítica cap al joc, és a dir, si centrem i no tenim un davanter que remati, potser el sistema no ha de centrar.
Això també el David ho pot confirmar. Em sembla que Courtois és un el típic jugador aquest que no té massa... d'aquests dels Països Baixos que no té, cap, no té cap filtre, eh?
No, no. O sigui,
és belga holandès.
Belga holandès. O sigui, tiraria més holandès de que jo et dic el que em sembla i no té cap... diguem-ne, no és políticament correcte.
En aquesta línia, David... no ho dic per les declaracions de Courtois, perquè efectivament em sembla que és un vers lliure a l'hora de fer declaracions, però sempre es diu la competició del Madrid és la Champions. A partir d'ara, campi qui pugui, o veus un Madrid capaç de reorganitzar-se, i final de Copa, Lliga...
Confien entre gaire i res a remuntar la competició de la Lliga. Entenen que el Barça és el claríssim favorit i, a més, tenien en compte que el Madrid té que anar a Montjuïc per enfrontar-se davant el Barça i li tenen pànic a la final de la Cartuja de la Copa del Rei. L'equip, el Madrid, és un equip que quan es desfà la Lliga de Campions tira la resta de competicions, ja sigui per poc interès o perquè no li arriba l'equip tal com està. El que deia el Courtois ho signaria el propi Carlo Ancelotti. Us recordo que la primera roda de premsa d'aquesta temporada a Mallorca, després d'una victòria, va sobtar tothom les paraules d'Ancelotti dient: si no corremos todos, no conseguiremos objetivos, hemos de jugar como un equipo, esto no es para lucirse cada uno a nivel individual, a la plena baralla de la pilota d'or, de Rodrigo i de Vinícius. És a dir, que l'Ancelotti és un tio autocrític. És veritat que el que ha dit Courtois públicament mai ho diria el Carlo Ancelotti, però l'Ancelotti ha demanat aquesta temporada un central, l'Ancelotti ha demanat un lateral, l'Ancelotti ha demanat un davanter. Quin és el problema d'Ancelotti? Que cada temporada ha demanat reforços, mai li han portat a cap reforç i l'equip ha aconseguit aixecar un parell o tres de lligues de campions.
Clar.
És a dir, que l'Ancelotti jo crec que és el primer que és conscient que després de l'1 d'ahir el que li queda per davant al Madrid és un marrón important, que, com es diu per aquí, i jo crec que el club ho té clar, que l'Ancelotti ho té clar i que el planter té claríssim que el Carlo Ancelotti no complirà el seu any de contracte que encara li resta amb el Madrid.
Esta temporada sí, ha sido el último, desafortunadamente. Hemos hecho un camino fantástico en estos años. A ver qué pasa el próximo año.
¿No lo sabe usted?
No.
Muchas gracias.
No quiero saberlo también.
Aquesta resposta és sensacional d'Ancelotti, que no... Tot i que després la roda de premsa va ser bastant tensa, perquè la majoria de preguntes anaven en aquesta línia, no va perdre el sentit de l'humor en conversar amb Ricardo Sierra. És veritat que, vaja, no hi ha gaire discussió que Ancelotti... Vaja, no hi ha gaire discussió. No he sentit ningú que consideri que Ancelotti té possibilitats de seguir la temporada vinent. El dubte, fins i tot, David, és si podria ser que no arribés al Mundial de Clubs.
Jo crec que dependrà de la Copa del Rei. És a dir, si el Madrid és capaç d'aixecar la Copa del Rei, segurament Ancelotti continuï fins a final de temporada i Florentino Pérez li entregarà l'honor de ser el tècnic del Real Madrid que va entrenar a l'equip blanc al primer Mundial de Clubs. Però si hi ha desfeta, si hi ha derrota important davant el Barcelona, no descartaria una mida dràstica de la planta noble, situar Solari a la banqueta, a l'espera de què passa amb Xavi Alonso. Jo, pel que sé, Florentino Pérez i els directius del Madrid tenen com a prioritat que si surt Carlo Ancelotti a final de temporada ho faci com mereix el tècnic que més títols ha guanyat a la banqueta del Real Madrid.
Jo si fos Ancelotti, em semblaria més humiliant que posessin a Solari al meu lloc que no que em fessin fora. Ell ja sap com funciona això i m'imagino que...
Però Solari no es contempla com a opció més enllà de cobrir el Mundialet.
No.
És que treure Ancelotti i posar Solari com a
interí
em sembla una broma de mal gust.
Per fer el Mundial de Clubs.
Però si jo no tinc mal entès, David, això bàsicament es podria fer perquè Ancelotti pugui agafar el Brasil. Perquè el Brasil no espera més enllà del juny.
A mi em consta que si no continua Ancelotti al Real Madrid la propera temporada, la prioritat del club, al nivell d'aconseguir el Mundial de Clubs, serà intentar aconseguir que surti bé Carlo Ancelotti de la disciplina i de la institució del conjunt blanc. S'entén que ha fet una tasca espectacular tant a la primera com a la segona etapa, i s'entén, i ho sap el Carlo Ancelotti, que quan es fracassa la Lliga de Campions, el tècnic del Real Madrid surt pels aires. Jo crec que aquesta és la prioritat del Real Madrid i jo crec avui que la intenció del club és que Carlo Ancelotti acabi la temporada, incloent, evidentment, el Mundial de Clubs.
La pregunta que li feia fa un moment al David, i segurament la que més ens importa, perquè és la que toca directament al Barça. Veieu el Madrid renaixent per aquesta final de Copa d'aquí a...
res?
9 dies, no?
9 dies. No?
Dissabte de la setmana que ve.
I pel tram final de Lliga, ho dic perquè en molts moments fem aquella lectura, és veritat que ara ja només queda una eliminatòria, però fem aquella lectura de, si no estan a la Champions, igual estan més concentrats a la Lliga. Home, jo no l'acabo de veure, però...
Jo crec que...
Estan morts.
Estan morts,
estan morts, però
sí, sí.
David...
Sí, home, però no ho baixaran els braços.
No baixaran.
Vull dir que no estan a 10 punts, estan a 4.
El partit de la final de Copa per ells serà com la final de Copa aquella que van organitzar una rua quan la van guanyar, eh? Vull dir,
sí, aquesta vegada sense Arbeló...
Sí, però una cosa, Santi, el partit de Copa és tan important pel Madrid com ho era el partit d'ahir davant l'Arsenal. És a dir, sí, és un equip que no té futbol, que s'ha inventat durant una setmana el concepte aquest de la remuntada, han tirat dels tòpics de la coberta, el hipogeo, el espíritu Juanito, el clavo ardiendo, el manicomio del Bernabéu, la casta i la èpica, i no els hi surt. És a dir, el Madrid no té futbol des de principis de temporada, i per mi crec que el partit de Copa del Rei és molt important, però mai serà tan important com ho era el partit d'ahir davant l'Arsenal i va sortir com va sortir.
Sí, però és que com el de l'Arsenal ja els ha passat, ja no el poden tornar a jugar, realment han d'agafar-se.
Vaja, jo no sé, segurament no tinc la mentalitat que tenen al Madrid, però jo pensaria, bueno, la Champions no ha pogut ser, tinc una final de Copa contra el Barça...
Sí, sí, jo crec que aniran amb tot per aquesta final. Vull dir, realment, jo crec que, evidentment, ara estan en un procés, en un moment de... Ostres, quina decepció, perquè els ha fallat tota la parafernàlia, hi han jugadors assenyalats, es parla de l'entrenador, no es parla del president, excepte raríssimes...
Excepte Courtois, que troba a faltar José Lu, els altres...
Raríssimes excepcions. Però, clar, realment, la centrifugadora es tornarà a posar en marxa de cara a Sevilla. Això no tingueu cap dubte.
I també s'apunta a Mbappé, David, ahir es va retirar lesionat, sí, però de cara a la final de Copa, que és el que a nosaltres ens interessa, en principi no és una lesió greu, no?
No, es va retirar lesionat i xiulat, eh?
Mm. Sí,
és a dir, ahir l'afició del Bernabéu va assenyalar a Kylian Mbappé com un dels culpables de la desfeta d'Europa. No va ser el partit de Vinícius, però sí que, evidentment, el Vinícius ho va intentar durant tot el partit, i s'entenia que el Kylian Mbappé era el jugador que tenia que iniciar la remuntada d'ahir davant l'Arsenal. A més, ahir tothom era conscient del que es va dir el passat estiu aquí a la capital. És a dir, tenemos el mejor equipo d'Europa, l'equip que ha aconseguit la Lliga de Campions, fitxem el que diuen és el millor jugador del món, evidentment guanyarem la propera Lliga de Campions, i no ha estat així. Ahir es va retirar lesionat, xiulat, crec que arribarà la Copa del Rei, no es dia perquè es fumi el partit i perquè s'amagui, amb la qual cosa, si es té que infiltrar, s'infiltrarà, i una vegada més l'afició del Madrid estarà molt pendent del rendiment de Kylian Mbappé, que no és un tio que caigui molt bé a la massa social madridista.
Ah, no?
Dic en un percentatge molt elevat.
No, bé, bàsicament perquè els hi cauria bé si el resolgués eliminatòries. Skins Lleu de Turmell, en principi, és veritat, recordem que havia d'estar sancionat per aquest pròxim partit de Lliga, que no el jugarà, però no veurem si arriba contra el Getafe.
La sospita que hi ha a Madrid és que es va borrar del partit.
És que és un Skins Lleu que, veure, és que no ho van intentar, segurament, saps? No van intentar, de seguida va tenir molt clar que s'havia de retirar del partit.
Els madridistes que conec, li recriminen.
Sospiten, que...
Li recriminen que sent francès i l'àrbitre francès en els 5 minuts que va durar la deliberació del penal no parles res. O sigui,
madridistes com Tomàs Roncero.
Sí, totalment. No. I hi haurà un corrent.
És que el vaig sentir.
Santi, per això ja tenien a Carvajal.
Sí, bueno, clar, però Carvajal ho va fer després. I després hi ha una altra història que comentaven també ahir a la cadena SER, que es van adonar, que quan Mbappé cau lesionat, ni un company va veure què li passa.
Sí, també és veritat que el moment
marxa,
del partit...
I marxa, que sembla que l'hagi fotut una cornada lliure.
El moment del partit,
lliure,
aquí el Madrid estava veient que no podia remuntar.
Totes aquestes coses, mal rotllos al vestidor
i tal...
Jo
anava aquí.
Queden molt... exposats quan hi ha mals resultats. Totalment. I, en canvi, quan van bé, tot et sembla que tothom s'abraça.
Sí.
Sí, jo en això no hi posaria especial èmfasi, tot i que és indiscutible que és així.
La dada és que el PSG és a semifinals i Mbappé ha fitxat pel Madrid per guanyar aquesta Champions, que no guanyarà com a mínim aquest any, perquè de moment és a casa seva.
Que cada pas que fa Luis Enrique, i ara que Mbappé està eliminat, penso en allò del joystick de Luis Enrique, de l'any que viene los voy a llevar com un joystick, i jo pensava, ai, 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 com t'has sobrat.
Sí, sí.
Va sobreviure a la primera fase així a Xans, però ja el tenim a semifinals, sí, sí. I jo crec que...
Bé, i per segon any consecutiu el PSG a semifinals.
Sí. Això és significatiu. Jo crec també que hi hagi mal rotllo al vestidor, perquè si el Madrid necessita plantar cara al Barça a la final de Copa, ja hem vist Modric fotent bronca a Vinícius. Si hi ha mal rotllo, Mbappé xiulat al Bernabéu. Si ningú va preocupar-se per ell, si hi ha mal rotllo, quina mena d'unió hi ha, però, quina mena de conjura hi ha, a part de l'orgull, a part de l'armament
propagandístic. El que dic, per posar comparativa, és que fa 4 mesos aquí estàvem xiulant De Jong. Que quan les coses van bé, tots ens semblen guapos i bons, i quan les coses van malament, i el Madrid, que t'eliminen a la Champions, tot i que hagis guanyat 6 títols en 10 anys, que t'eliminen de la Champions, és un daltabaix, i avui rep tothom. Llavors, vaja, tampoc em sembla tan estrany. Una altra cosa és que tinguin alguna prova fonamentada que el jugador es va esborrar, llavors sí que...
Home, això seria ja molt greu, perquè si havia de ser a la Lliga d'Mbappé, a la temporada d'Mbappé, i Mbappé s'esborra, quin ridícul. I a part em sembla molt interessant això que ha dit en David, que estan morts, que encara han d'anar a Montjuïc i tenen por, que tenen por de la final de la Cartuja, perquè aquí hi ha una cosa que el Barça... depèn del Barça de guanyar-ho tot i depèn del Barça que el Madrid no guanyi absolutament res aquesta temporada. Mm. Això em sembla un final apassionant.
No, deia que rep tothom menys un.
Sí, sí. Això, hi ha un...
Que no rep mai.
Que no rep mai.
Que no rep mai i que, home, part de culpa deu tenir, perquè, per exemple...
És el que fa la plantilla.
O sigui, exacte, o sigui, que no tingui Kroos un substitut és l'errada més gran que hi ha, perquè no...
Se t'hagin lesionat
no hi ha futbol.
A llarg termini, Carvajal i Militao
i no hagis fitxat.
L'entrenador ha demanat defenses. L'entrenador va demanar que li portés i no li han portat.
Sí, el que passa és que l'entrenador públicament ho ha beneït tot. Llavors, en el moment del drama, ara tu no pots sortir a dir és que no tinc Joselu.
No. Jo dic la premsa que ha estat molt crítica amb Ancelotti, a dalt... aquesta desfeta,
jo crec,
sempre que ha hagut una desfeta, mai
jo, rep. Jo crec, i Déu me'n guarda esmenar la plana, perquè prou feina tinc amb endreçar les meves idees, però ataquen Ancelotti pel que no ha tingut mai Ancelotti, que és un llibret d'estil. No, és que no tiene futbol. Quan ha tingut futbol al Madrid Ancelotti?
Jo et diria que ataquen Ancelotti perquè hi ha certa gent que quan pega Ancelotti expressa l'opinió del que mai critiquen. És a dir, les crítiques a Ancelotti no són pel seva falta de futbol. La primera d'Ancelotti és perquè a Florentino està emprenyat com una mona i ha dit que aquest tio és un inútil. I aleshores és un inútil, perquè Ancelotti...
No el va fitxar ell.
Em
sembla que és l'entrenador amb més títols de l'història de Madrid.
Clar, és que l'any passat va guanyar
lliures. De què ha parlat bé amb Florentino Pérez? O sigui, a les gravacions d'Avellan...
Ancelotti és un Tolili, avui?
Avui és un Tolili, home, un flojo.
De totes maneres, jo estic amb que... Jo crec... És cert que estan morts i crec que la Lliga hi haurà un moment que es desconnectaran. El Madrid, moltes vegades, la Lliga acaba a 10 punts del primer.
Passa que el Barça ha de resistir per no reenganxar-los a ells.
És possible que el Madrid, les dues properes jornades que el Barça les té a casa i el Madrid té dos partits més complicats que el Barça.
Celta, més poc una pedregada, aviso.
No, però el Madrid té l'Atlètic, que no ha perdut des de fa no sé quan, és cert que avui té l'Europa League, i després Getafe. Si allà perd 2 punts, no dic un partit, empat a 1, jo crec que es desconnecten, però la final de la Copa... No, home, és que pensa en aquella sessió curta de partits amb Guardiola i Mourinho.
2009, perdó.
El Barça va guanyar la Lliga i la Champions, però la Copa la van guanyar ells.
La Copa passarà a ser... A la
2011.
La semifinal no la jugarem contra ells, no té punt de comparació, això.
No, però ara també...
Allà a vegades jugàvem Copa entre semis de Champions o al costat. Sí. Aquest cop ells no juguen semis de Champions. A mi em sembla més preocupant.
Però com la van celebrar aquella Copa? Perquè era l'única que podien celebrar.
I ojo que el Mundial de Clubs pot acabar sent la competició amb el Pachuca i coses d'aquestes. Pot ser la competició més important de la història.
David, ens aguantes un segon?
Sí.
És que ha vingut un clàssic del Tot Costa a posar-se una medalleta. Senyor Marc Crosas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De seguida, la secció oficial de Marc Crosas, Champions Way, per parlar de l'Inter, però...
Avui no hi ha cap argument futbolístic, cap, absolutament cap, ni físic, per pensar que el Madrid pot remuntar.
Però,
jo dic,
Marc,
que no té cap...
Això
no
ha passat,
però físicament... Almenys era físicament un equip que et competia. Avui són una llàgrima. Avui
que sí,
no
que sí, que sí.
Però cap, ni és que Vinícius.
Estan pitjorant cada frase. Són una llàgrima.
Són una llàgrima. És més, l'Arsenal guanya el Bernabéu. Ja, vinga, em despedeixo. Oh. Adéu.
Són una llàgrima.
I amb això se'n va anar, tu.
Sí, sí, i tan ample, i al final
ha tingut
raó, i avui, Marc, és just que t'ho reconeguem, com hem fet altres reconeixements a Xavi Campos, que va dir que passaria segur l'Arsenal,
sí, sí,
etc. Però són una llàgrima, a mi em va marcar especialment, perquè vaig pensar, ja està, no, és que no cal ni que juguin. Què, Crosas?
Ho són, una llàgrima, i a més, però no preneu. No apreneu de
com
tot
que no
el que
aprenem?
Escolteu.
Collons, però...
no apreneu res. Va, ara tenim por a la final de Copa?
No,
però jo no aniria a Canaletes encara.
Bueno, no, clar, perquè el Barça ha de rendir a un
correcte
millor nivell del que va mostrar Dortmund,
correcte,
no, per exemple.
Sí, sí.
Però veient el rival que és i veient el Madrid i com estan, o sigui, es poden agafar el que vulguin a l'esperit de Juanito un altre cop, el poden reviure si volen, que no tenen absolutament res a fer.
Doncs ja està, medalleta...
Bé, jo no li diré res, perquè ho té tot ja, perquè evidentment...
Després de l'hòstia gratuïta que li has fotut al Pachuca, també no cal que digui res, Santi.
Bueno,
però és veritat...
sabia que això del Pachuca...
S'ha de dir que estem davant dels dos extrems, el Santi estava convençudíssim que passava el Madrid i el Crosas estava convençudíssim que passava l'Arsenal. Fins al punt, sí, sí. Fins al punt, Marc, que ahir vas seguir l'Inter-Bayern, tu, eh?
Bueno, vaig comentar l'Inter-Bayern. Tenia una pantalleta aquí a la dreta veient el Madrid, s'ha de veure, perquè després s'ha d'analitzar i segurament em preguntaríeu alguna cosa aquí del Madrid, no? Però clar, sí, veure, veient els rivals que hi ha ara mateix, és que qualsevol dels quatre que està a les semifinals, el que li va fer l'Arsenal en aquesta eliminatòria li podria haver fet el mateix al Madrid.
Doncs ara el que es queda és el Marc Crosas per parlar del Barça-Inter, la semifinal que sí serà de la Champions. David, abraçada i a gaudir-ho. Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Una pausa i Champions Way.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpadel.com.
Tot és diversió amb la figureta del Tito.
Que xula!
La figureta del Tito, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT. Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio es planta al carrer. Muntem l'estudi central al Passeig de Gràcia de Barcelona, entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia.
I a la tarda, tothom al carrer, veniu a veure'ns a l'estudi de Passeig de Gràcia, que allà resoldrem el concurs de Sant Jordi de la tarda de Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio, també.
Amb el suport especial de Caprabo i la col·laboració de Mort d'un comediant, Abacus, l'editorial Coma Negra i Pala Shooter.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
Vine a Uala i renova el teu look. Aquesta setmana fins un 30% de descompte extra amb més de 20 marques de moda casual, com Levi's, Tom Taylor, Quicksilver, Pepe, Roxy i moltes més.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Uala!
It's showtime, folks.
Aquest divendres, l'actor i cantant Roc Bernadí a La vida és un musical.
L'atzar ha dut la tempesta.
En Roc Bernadí ha estat el meteoròleg Phil Connors del Dia de la Marmota. Va deixar la catifa voladora d'Aladín a la Gran Via de Madrid per protagonitzar aquest gran musical en català a Barcelona. Assegura que la seva escola va ser la Jaula de les Loques, tot i que primer no es volia presentar al càsting.
Aquest divendres a les 8 del vespre, l'actor i cantant Roc Bernadí a La vida és un musical, amb Marta Romagosa i Ignasi Abad.
Ei, jovent, aquest divendres sant obrim les portes. Torna a la fonda.
què s'està coent?
Aquest divendres sant farem la fonda des de l'Hostal Colomí. I esteu tots convidats a escoltar el programa.
Quan és festa i cau entre setmana, obrim la fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Us esperem, sí senyor, aquest divendres, a quina hora?
A les 12 del migdia.
A on? A la fonda. Vinga, va, on te teniu el porró?
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, que fa la tasca de fer de comercial de les empreses catalanes. Ho faran amb les delegacions que hi ha obertes ara mateix a l'exterior o en reforçaran alguna?
Ho farem amb les que hi ha i estem pensant si caldrà reforçar alguna en algun mercat. Sí, ampliar-la.
Més delegacions.
Potser alguna delegació més, ho veurem, ho hem d'estudiar.
S'intensifica la guerra arancelària a tot el món. Santiago Niño Becerra.
Jo la borsa que baixi una mica és exactament igual, perquè estaven caríssimes. Jo inclús diria que està bé.
La dada feixada s'ha donat en Calpena i no sé si és del tot cert, perquè diu que hi ha més porcs que catalans.
Ja, home, no. Has de sumar uns quants catalans, amb aquesta xifra.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La Champions Way, amb Marc Crosses.
La sessió d'aquesta setmana de Champions Way no és tant d'anàlisi del Dortmund-Barça, que ja el vam analitzar ahir, i sí, Marc, per analitzar aquest Inter, que serà el rival del Barça a les semifinals, i tot i que el Bayern, com no podia ser una altra manera, va vendre cara a la pell a San Siro, es va avançar amb gol de Harry Kane, després Lautaro i Pavard en 3 minuts van capgirar el marcador i van avançar l'Inter per 2-1, però Dyer va marcar a un quart d'hora del final en una rematada a la sortida d'un corna impressionant, gairebé sense angle des de la línia de fons, i a partir d'aquí podia haver passat absolutament qualsevol cosa. Però el que va acabar passant és que l'Inter va fer valer la victòria de l'anada a Múnich i que, Marc, a mi em sembla un equip amb poc neó i molt dur d'arrossegar.
Sí, segurament dels quatre és el més diferent, no?, que tenim en aquestes semifinals, tant Paris Saint-Germain amb Luis Enrique com l'Arsenal de Mikel Arteta, que ve de fer una exhibició contra el Madrid, i el mateix Barça, són equips propositius, equips que volen portar sempre la iniciativa, que poden jugar tranquil·lament a 50 metres de la seva porteria, no?, i et defensen moltes vegades aquesta zona, tot i que l'Arsenal és una mica més pragmàtic que el Barça i el PSG, l'Inter no. L'Inter és tot el contrari, absolutament tot el contrari. És un equip que entrega la iniciativa, és un equip que, per mi, al llarg de la eliminatòria, no només ahir després del gol de l'empat de Dyer, sinó també a la primera part, va ser superat, clarament, però va ser superat fins i tot perquè la postura d'Inzaghi moltes vegades és aquesta, no? No té cap problema amb la seva línia de 5, que són amb dos carrilers normalment extremadament ofensius, que acaben sent els extrems que més et generen ofensivament, entregar-te la pilota, defensar molt a prop de l'àrea de Jan Sommer. Són l'equip menys golejat, tindrem en aquesta semifinal l'equip menys golejat amb l'equip més golejador d'aquesta edició de la Champions, però jo crec que sí, pot ser bastant contundent. Mentrestant, ara, els contraatacs de l'Inter són letals. Ho van ser a Múnich. Ahir no tant, perquè els dos gols són de córner, treballen molt bé la pilota parada, també. Jo crec que ahir van arriesgar de més. Van entregar massa la iniciativa, i a mi em sobta molt, perquè el Bayern de Vincent Kompany, que ha sigut molt irregular durant tota la temporada, ve de jugar segurament els millors 3 partits de la temporada, a l'anada contra l'Inter a casa, juga contra el Dortmund el cap de setmana també i ho empata, i ahir que acaba empatant i no pot guanyar cap dels 3.
I veient aquest Inter i veient com has vist tota la temporada al Barça, com creus que li pot fer mal?
Qui,
aquí? El Barça a l'Inter.
El Barça a l'Inter, bueno, aprofitant tot el que tingui. Aquesta és la realitat, i sobretot a camp obert són molt perillosos, no? La baixa de Dumfries crec que està pesant una mica, no?, el carriler per la dreta, però tenen a Di Marco, però tenen a Mateo Darmian, però també entra Augusto, però sobretot el moment de Lautaro i de Marcus Thuram crec que és impressionant. Ja van viure també un canvi de posició de Çalhanoğlu fa un parell de temporades, que normalment era més mitja punta, ara és un pivot fixe que fa una feina espectacular amb Mkhitaryan, amb Nicolò Varela, si es fratessi també. El que ha de fer el Barça és aprofitar i sobretot pot arribar a ser una eliminatòria salvant les distàncies, perquè està clar que els futbolistes i els planters són molt diferents i també l'estil de joc del Barça crec que ha canviat bastant, molt semblant a la que vam viure entre Pep i Mourinho, no? Entre aquell Barça i aquell Inter, on l'Inter ho apostava tot al contraatac. Aquella època era amb Diego Milito i també apareixia Samuel Eto'o i Pandev i sobretot el llançador que era Snyder, però jo crec que pot arribar a ser molt semblant.
Jo crec que tenia bastant més talent individual aquell Inter, però segurament com a expressió col·lectiva és millor aquest Inter, perquè fa més temps que treballen junts, vaja. Són gairebé el mateix equip que va ser subcampió fa 2 anys contra el City i li va anar d'un pèl a l'equip de Guardiola aquella final. Algú veu molt clar el favorit d'aquesta eliminatòria o veieu gairebé moneda a l'aire? Enteneu-me, en el sentit que pot passar qualsevol cosa.
A mi és l'equip que més com fa de Champions.
Per més del PSG. Del costat del Barça, indiscutible.
Al principi, de quan van quedar configurats els quadres...
Quan ja sabíem quines serien les semifinals...
Quan tu vas dir que ja jugaria contra l'Inter, vaig dir, ai, mare de Déu, ahir no m'hagués importat que el Bayern hagués donat la campanada.
No, a mi tampoc.
Sí, home, és una mala notícia que hagi passat l'Inter i no el Bayern. És una mala notícia per al Barça, perquè...
Pot anar a casa a regar les plantes.
No, però és veritat, perquè l'interès d'aquests rivals antipàtics, molt antipàtics, i els registres ho diuen, 8 partits amb la porteria 0, davant l'equip més golejador.
I fins ahir, 3 gols encaixats, ahir van fer 2 i 5, però vaja, continua sent un registre espectacular.
Però ve de patir molt, contra un Bayern que realment no és un equip gaire fiable, i sobretot... el Bayern amb els seus centrals, que són un desastre, no? Amb Kim Min-jae i Eric Dier, que al final acaba sent central, però si temps enrere tenien Matis de Ligt, han tingut molts problemes a la posició de central al Bayern, i acaba patint molt. A mi això és el que em sobta bastant, i entenc que és un equip pragmàtic, és un equip molt equilibrat, i és un equip que no et regala absolutament res, però pateix molt al llarg de tota la eliminatòria contra un Bayern, insisteixo, que és molt irregular.
És a dir, tu veus favorit al Barça, eh?
Sí. I de l'altre costat jo no estic tan d'acord amb el tema del PSG, que ens encanta i que és un equip molt, molt amigable i que va endavant. Es va salvar, i el va salvar Donnarumma, de quina manera, a la tornada. Entenc que els partits d'anada han sigut o han servit una mica de relaxació, tant com per Paris Saint-Germain com per Barça, sobretot, analitzant les tornades, però jo veig l'Arsenal molt més fi que el Paris Saint-Germain.
Ferran.
A la lligueta, a la lliga inicial, van jugar Arsenal i PSG.
Sí, va guanyar l'Arsenal.
2-0, sí, 2-0 amb el tema d'Embelé. Amb el tema d'Embelé, que no va viatjar.
El PSG que ha crescut moltíssim,
Sí. Per començar, la baixa que destacava Marc Roses ara mateix.
Sobretot.
Jo crec que... Jo dono una mica més favorit al Barça. Quan es va sortejar i sabies el quadre, jo realment preferia l'Inter que el Bayern, perquè és cert que el Bayern té molta
el Bayern si no té més història que l'Inter.
A mi em feia molta por la tornada a Múnich. O sigui, tots hem estat a l'Allianz alguna vegada, i allò, o sigui, si el Bernabéu és una caldera, allò és brutal. I em feia molta por que ja tornar, a més, jugant-se la final a Múnich. Però després de veure amb l'Inter és un molt bon equip. A mi el dubte que tinc és Flick ho analitzarà, és si continua posant la defensa contra l'Inter al mig del camp, bàsicament pel que deia el Marc, perquè els davanters que té i els laterals que s'incorporen li poden fer molt de mal.
Ferran, el dubte és que ho faci o que genera dubtes que el Barça jugui així contra l'Inter, perquè jo no tinc cap dubte que ho farà.
No, ho farà, sí.
Ho farà 100%.
Genera més que dubtes, por.
El Barça ja no està arriscant tant com va arriscar, per exemple, quan va jugar contra el Bayern a la fase de grups.
És veritat, sí. Bé, doncs el Marc Roses, que ens tranquil·litza, tot i aquesta sensació que l'Inter és un equip molt difícil d'arrossegar i de fer-li gols, perquè n'han encaixat poquíssims en aquesta edició de la Champions. Marc,
que l'acomiadaràs. Sí. No li preguntarem per la pregunta que és després d'haver vist l'Inter ahir. I, no?
Quina és la pregunta? Ah, ja.
No. Marc, què en penses de Turam?
Una llàgrima.
Una llàgrima, Marcus Turam. No, a veure, jo crec... Si algú ha fet molt bé l'Inter, ha sigut buscar l'acompanyant de Lautaro Martínez dels últims anys. Primer va ser Lukaku, després en algun moment Dzeko, van tornar també amb Medhi Taremi, que no, està clar que no ha entregat el mateix, però Marcus Turam s'acaba acoplant molt bé a aquest eix d'atac amb moltíssima mobilitat. Jo crec que és el que li pot fer més mal al Barça, eh? Més que Lautaro, que entenc que és un gran jugador, perquè genera molts dubtes a tu.
És que el Costa és molt poc fan de Marcus Turam i, de fet, va arribar a dir... Just abans de l'esperó, no?, del partit d'anada.
Sí, sí. Després he sabut que era el màxim golejador de l'Inter a la Sèrie A. Però continua semblant un jugador d'estar per casa. Ja, amb tot el respecte pel Marc i per Turam.
Bé, com a mínim vas matisant la teva opinió. Està bé.
Marcus. Escucha tu padre.
Home, no. És que, i ahir vam veure a Lilian Thuram amb un barret, també, sí. A la tribuna, seguint el seu fill. I crec que l'ha guiat molt, eh? Ja més enllà de bromes, jo el vaig tenir de company al vestidor del Barça. Futbolísticament ens va poder sumar molt poc, perquè ja arribava en un moment de la seva carrera complicada, o ja tancant la seva carrera. Però és un tio, hòstia, amb una integritat brutal. Recordo una celebració, em sembla, de Turam contra la Juve en algun moment, que va a ella a dir-li alguna cosa, no? Que es comporti i que sigui una mica més futbolista i més tranquil i que no sigui tan esbojarrat. Crec que va una mica en aquest creixement també de Marcus Turam com a futbolista els últims temps.
Molt bé, doncs que pari de créixer fins al 6 de maig, que per cert, avui he pensat que estava bé, que com a mínim no jugarem el 7 de maig, que és el dia de Sevilla, és el dia de Liverpool, juguem al 6 i tan tranquils.
Era important jugar dimecres, l'anada, perquè venies de la final de Copa.
Sí.
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 I a la final de Copa no es canvia,
no.
De data. O sigui,
és veritat. En fi, n'anirem parlant. Marc, abraçada, gràcies.
Ens veiem a Sevilla, a la Cartuja, i ens veiem també a Montjuïc per l'anada de semifinals.
Ah, mira que bé.
Ah, que vens a la final de Copa?
Sí. Viatge express. Sí. Bueno, jo no he perdut cap final, eh? Només us ho dic, i per això, i amb el Madrid, que és una llàgrima, perquè ho repeteixo, és una llàgrima, no hi ha res a fer, victòria tranquil·la.
Bé, vas arriscar contra l'Arsenal i t'ha sortit bé, tampoc sí. Cal que sentis no la creix. Sort.
T'ha creixidito. Marc, a Múnic, en cas de... hi aniries en tot cas?
Final, estem sí. Parlant de final.
Sí, sí.
Partido a partido, diu el Cholo Simeone, no? Perquè l'última vegada que vam fer això ens vam quedar a Anfield.
Val. No ho deia per això.
Perquè ha dit, hi veu una final Barça-Arsenal com el 2006.
Sí. Barça-Arsenal, sí, 2006. Sí.
Ahir vaig veure una dada, que és que quan la final de la Champions és a Múnich, hi ha campió nou.
Hi ha un nou campió, sí. Va ser el Dortmund el 97 i va ser el Chelsea el 2012, no?
Per l'altra banda, els dos són nous.
A la tercera va la vençuda.
No, per això ho dic.
Barça-Arsenal, i si és un Barça-PSG...
Per l'altra banda, cap dels dos ha guanyat la Champions.
Per això intentava que Kroos sigui a Múnich per intentar compensar aquesta...
Però és la tercera de Múnich, la tercera va la vençuda.
Ah, d'acord. Molt bé, la tercera, que esperem que sigui la sisena. Gràcies, Marc.
Una abraçada.
Una abraçada, Marc.
Encara sobre aquest Barça-Inter, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
A veure, avui hem sabut algunes... Vaja, ahir nit ja vam saber les dates, que ara ho comentàvem, el dimecres 30 d'abril, anada a Montjuïc, el dimarts 6 de maig, la tornada a San Siro. Avui hem sabut els preus, com a mínim pel partit de Montjuïc, pels socis i tela marinera.
I d'un-n'hi-do, sí, de fet s'ha obert la prebenda pels socis, que és una prebenda exclusiva, amb un 5% de descompte, i llavors penses, ostres, doncs aquí tens ofertes pel soci. I quan entres, doncs els preus són realment altíssims. L'entrada més barata per a aquest partit és de 219 euros, la més barata, que és la que està situada a un dels gols, primera graderia, és allò, darrere porteria, i la més cara, 500 euros. Entre 219 euros i 500 euros, una entrada per a aquest partit.
És bastant escandalós, la xifra, certament, perquè, a més, aquesta que val 219, realment el futbol es veu de molt lluny. És que veuràs poca cosa.
Darrere del...
Sí, sí, és darrere les porteries. Jo,
més que lluny, diria, amb un angle...
Bé, amb un angle, però,
difícil.
Però aquest angle...
Clar, no, és que és un estadi d'atletisme.
Vull dir que, exacte, però el Camp Nou, encara que estiguis darrere la porteria, que quan ataquen a l'altre costat ho veus lluny, però ho veus bé.
És una entrada collonuda, una localitat collonuda, però la sortida dels 200 metres llisos.
Exacte.
Bé, i recordo...
I pel soci té un 5% de descompte, vull dir que s'han acabat aquells 20-30% de descompte que hi havia fins a 50, és evidentment que és un partit de Champions, són semifinals, vull dir, això ja s'entén, no?, que s'ha de pagar, però clar, són preus ara mateix, que, i tenint en compte que difícilment hi vas sol al futbol, vull dir que normalment hi vas acompanyat, doncs si són dues entrades, els preus realment... Ara, us he de dir, aquest matí s'ha obert la prebenda i costava entrar a la pàgina web. Ja. El web per veure. Vull dir
no,
que...
No, és que jo no tinc cap dubte que estarà ple.
S'omplirà.
No sé si de culers de tota la vida o de culers que passen aquell dia per Barcelona, però que estarà ple.
Pensa que el que és pressupost s'ha complert, perquè sempre és pressupost a quarts, i amb aquesta semifinal tot el que s'ha perdut, entre el que han perdut per lo pressupostat de Camp Nou,
Intentaran
recuperar amb aquesta semifinal.
No, estarà intentant fort.
Sí, això.
A part d'això, Laia,
sí.
El...